L'informatiu del migdia.
Castellà del Vallès celebra el Dia de les Esquadres a l'Auditori. És divendres 8 de maig. La celebració que va tenir lloc dimarts va premiar una trentena de persones, d'entre elles quatre Mossos residents a Castellà. A més, la policia local de Castellà va rebre una placa per la seva col·laboració amb els Mossos. De seguida us en parlem. Abans, altres titulars. Els punts d'informació turística de la comarca visiten Castellà. La Caminata Castellà posa punt final aquest dissabte a la temporada amb una proposta ambiciosa centrada en Beethoven i Haydn. I avui, si us acosteu a la plaça del Mercat, està en marxa el Maria Canals Porta Cua, una proposta cultural que converteix aquest espai en un espai obert a la música amb la instal·lació d'un piano de cua accessible per tothom durant tota la jornada. I en esports, la Unió Esportiva Castellà visita el Gimnàstic de Manresa amb la intenció d'aconseguir una victòria que els situï en posicions de promoció d'ascens. I la previsió meteorològica, temps mig emboirat durant tot el dia, emboirat, no, ennuvolat, volíem dir, durant tot el dia, i temperatures que es mantindran al voltant dels 19 graus. Comencem. Com us dèiem, l'Auditori Miquel Pont va acollir dimarts la celebració del Dia de les Esquadres de l'Àrea Bàsica Policial de Sabadell, un acte de reconeixement a la tasca dels Mossos d'Esquadra i dels cossos i professionals que hi col·laboren. Quatre Mossos d'Esquadra residents a Castellà van rebre una felicitació per actuacions meritòries realitzades durant el darrer any en el marc d'una trentena de distincions atorgades. La castellarenca Verónica Moreno va ser una de les mosses que va rebre una felicitació pel fet d'haver salvat la vida d'aquest estiu a un home de Sabadell que s'havia arrossegat amb una garrafa de gasolina i es volia prendre foc.
Bueno, aquest estiu vam estar en una actuació d'una persona que es va tirar benzina a sobre, una garrafa de benzina, i es volia cremar. I bueno, els companys i jo vam actuar ràpidament per salvar-li la vida. Passes nervis, però que intentes no exterioritzar-los per treure l'actuació i l'incident amb èxit.
En el decurs de la celebració també es va distingir la policia local de Castellà per la seva col·laboració amb el cos dels Mossos d'Esquadra. El cap de la policia local, Armand Martínez, va recollir una placa. L'intendent Enric Cervelló va obrir l'acte refermant el compromís dels Mossos amb la ciutadania.
I els veïns i veïnes dels municipis que servim, gràcies per la confiança que ens feu. Tingueu la certesa que continuarem treballant per fer dels nostres pobles i ciutats un espai segur, tranquil i respectuós.
L'alcaldessa de Castellà, Yolanda Rivera, va cloure l'acte dient que gràcies als Mossos a la comarca hi ha pobles segurs.
Amb el vostre compromís i vocació de servei, ajudeu a teixir una societat més equitativa on tothom pugui viure amb dignitat, amb seguretat i amb respecte. Gràcies al compromís que teniu amb els veïns i veïnes de la comarca, tenim ciutats i pobles segurs.
És la cinquena vegada que l'Auditori acull la celebració del Dia de les Esquadres de l'Àrea Bàsica Policial de Sabadell.
L'informatiu del migdia.
I ara us fem una pregunta. Podria un turista que visita Ullastrell que s'interessés per conèixer l'església de Sant Esteve, també anomenada la Catedral del Vallès? O un visitant que està d'estada a Rellinars se sentiria atret per fer uns quilòmetres i acostar-se a Castellà? Doncs aquests interrogants van intentar ser resolts amb la trobada de punts d'informació turística comarcal que a finals d'abril es va celebrar a Castellà amb una vintena d'assistents. La coordinadora del Servei de Turisme del Consell Comarcal, Anna Sánchez, explicava en què consisteix el servei.
El que pretén aquest programa de punts d'informació turística és que els mateixos anfitrions del Vallès Occidental puguem assessorar els clients, els usuaris que ens visiten pels recursos que té el mateix Vallès. No?
Per això són tan vitals aquestes trobades.
Com deia l'alcaldessa ara fa uns moments, no? Si no coneixem, no estimem. Jo aquí també afegeixo, i si no estimem, no preservem i no cuidem. I l'objectiu del Consell Comarcal amb això no és només donar a conèixer el patrimoni, que sí, sinó que fer estimar aquest patrimoni, que això comportarà que el protegim i que siguem, doncs, bueno, que anem cap a un turisme sostenible, no?
A mitjans d'abril es van distingir 26 punts d'informació turística, entre ells la Biblioteca Antoni Tort. L'equipament municipal va ser un dels llocs que van visitar els integrants dels punts d'informació turística de la comarca, a més de la sala de la capella del Palau Torrà, on van ser rebuts per l'alcaldessa de Castellà, Yolanda Rivera, el Centre d'Interpretació de Nucli Antic de Castellà, el FINAC i l'Església de Sant Esteve. El perfil del turista que visita la comarca és bàsicament home, de 40 a 50 anys, i bàsicament la seva motivació per venir són negocis, però de vegades fa estades de cap de setmana.
El turista que tenim a la comarca és un turista que el tenim molt estudiat. És un turista, bàsicament, és home de 40-50 anys. Ve per la seva motivació per venir és reunions, és negoci, val? Però moltes vegades van estades que els hi repercuteix el cap de setmana. Llavors, el cap de setmana van a la recepció i diuen evidentment no estaré treballant 8 dies a la setmana, doncs, què podria fer? Ostres, doncs vés a Castellà, que hi ha un cicle de cinema, no? Oh, doncs mira, tal, o vés a Terrassa que fan una visita guiada, o a Sabadell estan fent la fira de no sé què. Això és el que pretenem.
Cada punt d'informació turística compta amb la persona referent del programa de punts d'informació turística, informació facilitada pel mateix municipi i també la que ha elaborat el mateix Consell Comarcal.
L'informatiu del migdia.
I ara obrim pàgina cultural. Avui us expliquem que la Camerata Castellà posa punt final a la temporada amb una proposta ambiciosa centrada en Beethoven i Haydn, que combinarà concert, assaig obert i activitats participatives i que tindrà lloc a l'Auditori Municipal. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Marina Antonez.
Aquesta vegada el plat fort arribarà dissabte amb la interpretació del concert per a piano i orquestra número 5 en mi bemoll major, conegut com l'Emperador, una de les obres més emblemàtiques de Beethoven i de les peces més virtuoses del repertori pianístic i molt exigent. Així ho explica Carles Miró.
De fet, el títol ja ho diu, és l'Emperador de Beethoven, i aquí juguem amb la paraula emperador, no? Tant com Beethoven com el gran emperador un dels emperadors de la música clàssica, però també pel seu concert, el número 5, mi bemoll, que és el que interpretarem la primera de les dues obres, que és un concert que se li va, doncs, així atorgar aquest sobrenom d'emperador, i que tenim la gran oportunitat més que sort, també oportunitat de poder-lo interpretar aquí a Castellà.
La Camerata comptarà amb un solista de luxe, el pianista eslové Neh Kamplet, guanyador del Premi del Públic al concurs Maria Canals. En parla Miró.
Tenim la gran oportunitat d'interpretar aquest concert amb el Neh Kamplet, que és un jove pianista, però no per jove, menys talentós i menys consolidat ja. Té una carrera internacional impressionant. Ell va ser segon premi i Premi Especial del Públic a la passada edició del concurs internacional Piano Maria Canals de Barcelona, en el qual, doncs, tant la Camerata, en col·laboració amb l'Ajuntament de Castellà, doncs, donem un premi concert. I en aquella edició, la de l'any passat, 2025, va ser la primera vegada que vam fer aquesta dotació de premi, vam participar com a dotació de premi, i vam escollir dels tres finalistes el Neh, que és el que ens va agradar més per la seva musicalitat, la seva presència escènica, etc, etc. És un dels grans pianistes joves a nivell europeu, en aquest cas, sí. Mm-hmm.
Però el cap de setmana de la Camerata arrenca aquest divendres a les 6 de la tarda amb un assaig obert al públic. La plaça del Mercat, a més, acull l'activitat El Maria Canals Porta Cua, amb un piano situat a la plaça del Mercat durant tot el dia, si ja l'heu pogut veure. Kamplet serà l'encarregat de tancar la jornada amb la seva actuació al vespre. I dissabte, a 6:45 de la tarda, el poeta i divulgador Miquel Desclot oferirà una xerrada per contextualitzar el repertori. Escoltem Miró.
En Miquel Desclot, que ja som més coneguts, oi? I que si col·laborem... De fet, en Miquel ajuda sempre i ens col·laborem molt amb la planificació de la temporada, amb el tipus de les obres, i per tant és una de les ànimes pròpies també del projecte Camerata, i ens agrada molt. Nosaltres ens agrada convidar cada temporada, doncs, una o dues persones que ens venen, però i la resta del gruix de xerrades, com a idea també d'explicar aquella música que fa la Camerata, doncs en Miquel. En aquest cas, el Miquel, que és un gran expert, com sabeu, en el classicisme, i en aquest cas en Beethoven i en Haydn, que és l'altra composició que també interpretarem, doncs crec que per tancar i per cloure la temporada és ideal.
El concert d'aquest cap de setmana doncs reuneix dues obres que sintetitzen el recorregut musical del projecte de la Camerata. De cara al futur, la nova temporada s'iniciarà el mes d'octubre i entre els canvis previstos s'introduiran elements d'eclecticisme, però sense perdre el tronc clàssic que és essencial en aquesta orquestra de cambra.
L'informatiu del migdia.
I continuem parlant de música clàssica i lligat també amb el tema de la Camerata i el Maria Canals, perquè aquest divendres la plaça del Mercat de Castellà s'ha convertit en un escenari presidit per un piano de cua. L'iniciativa El Maria Canals Porta Cua s'ha iniciat aquest matí posant a disposició de la ciutadania aquest instrument perquè qualsevol persona que ho vulgui doncs pugui tocar-lo. El piano està lliure per qui el vulgui tocar, explica Josep Cànovas, un dels dinamitzadors d'aquesta proposta.
Doncs apropar el piano a totes les persones que el vulguin tocar. Està lliure per al qui vulgui tocar. També està reservat algunes franges per a escoles, per ensenyar-los als nens com funciona un piano, que tinguin l'oportunitat de poder veure un piano de cua, un cari i ulls, i saber com funciona. I si a algú li agrada tocar, i mai se sap, si pot sortir un gran pianista d'aquí.
El projecte Maria Canals va néixer fa uns 70 anys. Enguany és la 71a edició. Una altra de les dinamitzadores, Rosa Maria Llobet, apuntava a l'èxit de la proposta.
És molt popular, apropa tothom a un piano i doncs, a qui li agradi la música pugui tenir el plaer de tocar aquest piano i de... Bueno, és per admiració a la música i al piano. La música en general i al piano en particular. Està fet per això.
Com deia Rosa Maria Llobet, l'objectiu del Maria Canals és doncs, generar admiració perquè la música i la música en general i en aquest instrument en particular. Per aquest motiu es trasllada el piano de cua a diferents poblacions.
Hem estat amb el piano en llocs bastant macos i que no t'hi pots pensar, no? Que t'hi trobis un piano allà, i hem anat cada any amb el piano també a Cambrians.
La iniciativa es porta a terme a diverses poblacions de l'Estat i no es fa tot en un mateix dia, sinó que es va desenvolupant en dates diferents. Així, el dia 22 estaran a Barcelona, el dia 29 arriba a Palau Solità i Plegamans i a la capital de Barcelona es repartiran fins a 10 pianos per diferents places. També el Vendrell hi seran el mes vinent. I el dia 2 d'octubre també s'han portat a Madrid i també han estat a Galícia. La proposta de Maria Canals no hi ha edat.
Potser encara és aviat perquè s'ha de... La formació de piano doncs, són 10 anys de carrera, però vull dir, no, però si hi havia gent que sí que hi ha nens, recordo, molt petits, que ja han anat creixent, que són músics de sang.
L'Antonio, de 10-11 anys a Madrid.
Sí, m'he conegut alguns que són virtuosos.
Són ja talents, des de petits, ja ho porten a la sang.
Els que no
nens
saben,
petits però... els ensenya el que és un piano i la composició que té, perquè s'entenguin de què està format un piano de cua, no? I als més petits, i els agrada molt, se'ls toquen cançonetes i tots passen pel piano a tocar-lo, vull dir, és una activitat molt maca.
Els dinamitzadors també aprofiten l'ocasió per interpretar algunes peces perquè el públic ho vegi. La cloenda de la iniciativa, com ja hem dit, es farà a partir de 7:45 amb una actuació breu al piano a la plaça del virtuós pianista eslové Nieh Kamplet. I en esports, futbol i hoquei buscaran la victòria per aconseguir els seus objectius en les jornades finals de Lliga. Albert Sant Andrés.
L'informatiu del migdia. Esports.
Així és, Jordi. El futbol buscarà la victòria per tractar d'aconseguir la promoció d'ascens a Lliga Elit al camp del Gimnàstic de Manresa, mentre que l'hoquei vol superar el Noia Freixenet per tenir el factor camp a favor en la promoció que disputarà enfront d'aquest mateix rival. En vòlei continua la lluita per l'ascens del masculí i per evitar el descens del femení, el mateix que els dos equips de bàsquet que necessiten la victòria per no perdre la categoria, mentre que el futbol sala ja no es juga res. Comencem. I arrenquem amb futbol, l'equip que més es juga la vida aquest diumenge a Manresa, ja que els de Juan Antonio Roldán necessiten sumar els 6 punts que resten de lliga per poder tenir opcions d'optar a la tercera posició de la classificació. El conjunt castellarenc es troba a només un punt del turó de la Peira, que qui no ha d'aconseguir la victòria en un dels dos partits que resten. El castellà està obligat a sumar els 6 per ser el millor tercer classificat dels 3 grups de Primera Catalana, una lluita que ara mateix té guanyada el Turó de la Peira amb 52 punts, 2 punts més que Lloret i Sant Cugat, els tercers dels altres grups. Per això, a més de superar els barcelonins, els de castellà han de sumar el màxim de punts possibles en aquesta lluita per poder estar en la promoció d'ascens. Aquest diumenge a les 12, el Gimnàstic de Manresa serà el primer dels dos esculls que ha de salvar l'equip, un rival que ja no es juga res i que arriba a la jornada acomodat en 8a posició i empatat a 43 punts amb 3 equips més. Roldán no podrà comptar amb Ivan Sánchez, sancionat per acumulació de grogues, mentre que el rival ho farà sense Marc Grifei pel mateix motiu. L'altre conjunt castellanenc que també es juga alguna cosa aquesta jornada és l'Hoquei Club Castellà, que visitarà el Noia Freixenet en l'última jornada de Lliga Regular i el mateix rival amb el qual s'enfrontaran les semifinals del play-off d'ascens. Dels dos equips, qui s'emporti la victòria tindrà el factor pista a favor. A més, els de la Noia, amb un empat, també els hi val, ja que sumen un punt més que els de Fiti. El partit serà del màxim nivell, ja que el Noia va ser l'equip al qual va superar el castellà en l'ascens nacional catalana fa 3 temporades i que, a més, va guanyar el Pedrosa en el partit de la primera volta per un contundent 1-4. Així que, a més, els dos tenen comptes pendents amb l'altre. Els de Fiti arriben després d'empatar amb els cuers de la categoria, mentre que el Noia va fer el mateix davant del Taradell, també de la part baixa de la taula. Aquest diumenge, a 6:45 del vespre, Noia, Hoquei Club, Castellà. I passem a parlar de bàsquet, un altre esport que també pot tenir un final d'infart. El sènior masculí del Club Bàsquet Castellà és a 2 jornades de poder obrar el miracle de la salvació, una fita, però, que no depèn dels de Jaume Prat. A 2 victòries de la zona de salvació, l'equip ha d'esperar que qualsevol dels equips implicats en el descens, com són el Bàsquet Neus, el Llinars, el Santa Coloma i l'Ametlla, no guanyin cap dels 2 partits i ells guanyar-ne els 2. Els castellarencs s'enfronten aquest cap de setmana al Bàsquet Alella, que no s'hi juga res, i acabaran la lliga contra el Santa Coloma B, equip amb el qual han de salvar una baraix de 9 punts. Si els colomencs cauen amb el Parets, que s'hi juga a l'ascens de categoria, tot dependrà dels de Prat en l'última jornada a casa, si aconsegueixen la victòria enfront de l'Alella aquest dissabte a 4:45 de la tarda. Pel que fa a l'equip femení, les d'Antonio Mesa sí que depenen d'elles mateixes i amb una sola victòria contra el Club Bàsquet Igualada aquest diumenge a 4:00 al Puigverd poden certificar aquesta salvació. L'altra opció és una derrota del Club Natació Sabadell B en un dels 2 partits, rival amb el qual tenen la baraix perdut. I parlem ara d'excursionisme, on una 50ena de socis i sòcies del Centre Excursionista Castellà va reunir-se la setmana passada per certificar la nova junta directiva del club, encapçalada per Carles Rivera, membre amb molta experiència a l'entitat. Amb només una proposta de candidatura, la llista encapçalada per Rivera va ser ratificada en la reunió. A la presidenta sortint, Carme Pelayo, va acomiadar-se després de 4 anys al capdavant. El nou president tindrà com a acompanyants en la legislatura a Aleix Scott, en la vicepresidència Josep Serrà com a tresorer i que repeteix a la Junta, i Amparo Sánchez de secretària. I acabem amb vòlei, on ha arribat l'hora de la veritat també pels dos equips sèniors del vòlei castellà, que aquesta setmana jugaran part de les seves opcions d'ascendir, en el cas del masculí, i de no descendir, en el cas del femení. Els de Lucía Bregar, amb 4 victòries consecutives, visiten aquest diumenge el Balàfia, líder de la categoria, i una victòria els podria donar fins i tot el lideratge del grup. El femení d'Arnau Pérez rep la visita del Molins aquest dissabte a 6:00 PM a l'Espai Tolrà per tractar de superar-les en la taula.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
El nou col·lectiu associatiu de l'Esquerra Municipalista Castellà del Vallès, Poble Viu, celebrarà aquest dissabte 9 de maig un vermut popular a tocar de Calgurín, l'antic pol d'entitats municipal autogestionat de Castellà. L'acte es durà a terme entre les 12 i les 2 al carrer del Centre i vol servir com a presentació a la ciutadania del projecte associatiu i polític per la vila. Poble Viu ja va dur a terme una primera acció de presentació el 23 d'abril a la plaça Major del municipi durant la celebració de la Diada de Sant Jordi. El col·lectiu va organitzar llavors una exhibició fotogràfica sobre la història de Calgurina que recollia imatges cedides per diferents associacions, persones i formacions polítiques que hi van participar fins al seu tancament al març del 2021. Amb aquest vermut popular, a més de recordar el llegat de Calgurina, Poble Viu vol ara obrir-se formalment a la ciutadania com un col·lectiu transversal centrat en l'associacionisme i la reivindicació municipalista d'esquerres amb un fort interès en la promoció de la participació entre la comunitat veïnal castellarenca a través de les entitats de la vila. També buscarà presentar la seva aposta política per Castellà del Vallès, centrada a la participació ciutadana de base i la defensa dels interessos populars a la vila a través d'un manifest que es llegirà durant aquest acte. L'Ajuntament de Castellà del Vallès s'ha adherit un any més a la campanya europea Let's Clean Up Europe, que enguany arriba a la 13a edició i que Catalunya impulsa l'Agència de Residus de Catalunya. La iniciativa té per objectiu conscienciar sobre la quantitat de residus que llancem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als espais naturals. En aquest sentit, la Regidoria de Residus i Malbaratament Alimentari ha organitzat una neteja de residus als entorns del Sot de Goleres aquest dissabte entre 2:15 i 12:45. El punt de trobada és l'aparcament del carrer del Sot de Goleres. Totes les persones que s'hi vulguin sumar poden inscriure's en plan el formulari que s'ha habilitat a la pàgina web municipal fins aquest divendres, justament ara a les 2. Per assistir a la neteja de residus només cal ser major de 16 anys o, si és menor d'aquesta edat, anar acompanyat d'una persona adulta. Cal assenyalar que l'organització lliurarà guants i bosses als assistents per tal de facilitar l'activitat. Es recomana dur roba i calçat còmode, aigua i protecció solar.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
L'esport sabadellenc s'ha engalanat aquest dijous a la vespre amb la 72a Festa de l'Esport. El teatre principal ha acollit desenes de personalitats esportistes i representants dels clubs i entitats de la ciutat, també amb bona presència d'institucions federatives de diversos esports i en una gala amb un gran ritme musical i actuacions de dansa i espectacles durant tot el vespre. Els grans triomfadors han estat Sergi Cabanes, waterpolista del Club Natació Sabadell, que ha rebut el premi al millor esportista de l'any, i Loar Gràcia, que ha estat escollida com a millor entitat. Ferrocarrils de la Generalitat invertirà més de mig milió d'euros per canviar les escales mecàniques del vestíbul de l'estació de Rubí Centre. Es tracta d'elements que porten més de 30 anys funcionants i que necessitaven una renovació. El contracte públic que acaba de sortir aquests dies a licitació contempla el canvi de les escales de Rubí i de 8 estacions més de la xarxa metropolitana. L'arquitectura concreta del vestíbul de l'estació de Rubí Centre impedirà fer les escales més amples i els nous elements seran, per tant, de la mateixa mida que els actuals. Posem el punt final a l'informatiu d'avui divendres 8 de maig de 2026. Ens acomiadem als que us hem acompanyat: Carlos Lefegui, el control tècnic; Marina Antúnez, la redacció; Albert Santres, dels esports; i qui us parla, Jordi Rius. Res més, que acabeu de passar una bona tarda i bon cap de setmana.